CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové, el David Rodríguez a la producció, el Marc Selva i l'Enric Soto al control tècnic, dissabte 13 de gener del 2024. Venim d'unes hores de dissabte amb rodes de premsa de Xavi i Ancelotti abans del Barça-Madrid de demà, final de la Supercopa d'Espanya.
Sinceramente llego mucho más desahogado que el año pasado. Ya hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador. El año pasado se consiguieron dos títulos. Y bueno, este año llego más tranquilo, con más tranquilidad, con más pozo. Y Ancelotti tiene hambre, el Madrid siempre tiene hambre. Yo no he visto un Madrid sin hambre. Incluso recuerdo el mejor Barça de la historia, tuvimos que ir a ganar 2-6 al Real Madrid, si no se nos ponían a un punto.
Anímicamente bien, el equipo está motivado, estamos cerca de un título, del primer título de la temporada. Intentamos hacer lo que tenemos que hacer, que es intentar de ganar.
Venim també d'unes hores de dissabte amb la classificació del Barça pels quarts de final de la Copa de la Reina de Futbol. Ha derrotat l'Albacete per 0-6 amb gols de Dragoni, Martina, Oshuala, Onavalla, Pina i Mariona. I d'unes hores de dissabte amb un partit de primera que acaba de finalitzar amb victòria clara de l'equip local. Les Palmes ha derrotat el Villarreal per 3-0. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. It feels like my mind is ready. Somehow I manage to carry this heavy load through the rain, through the flames, and through the snow. A primera divisió, un quart de cinc de la tarda, Mallorca-Celta. Albert Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb partit... quins onzes?
Sí, amb onzes ja confirmats en aquest partit de la part baixa de la taula. Mallorca 15, Celta 17, el Mallorca amb Raikovic a la porteria, amb Gio González, Raillo i Copete, els tres centrals al darrere, amb Mafeo i Lato fent de carrilers, amb Antonio Sánchez, Morlanes, Samu Costa i Dani Rodríguez al mig del camp, i un home més avançat, Larin, al davanter centre, avui la referència ofensiva. Pel que fa al Celta, també amb 5 al darrere, amb Guaita sota pals, amb Marqués, Siqueira, Núñez i Carlos Domínguez seran els centrals, per la dreta Mingueza, per l'esquerra Manu Sánchez, amb Carles Pérez, Tàpia i Dotor al tribot al mig del camp, i els homes més avançats, Larsen i Aspas. Xiularà el català García Verdura al bar Gil Manzano. El Mallorca, com dèiem, 3 punts de marge sobre el descens. El Celta és el primer equip que se salvaria. Per tant, són dos equips que ara mateix fora de les places calentes, però evidentment a qui perdi avui pot sortir tocat d'aquest Mallorca-Celta.
Si el Celta puntua i el Cádiz guanya demà contra el València, el Sevilla acabaria en zona de descens aquesta jornada a primera divisió. Avui a 6:45 el viurem al Superesports, el derbi basc Atlètic de Bilbao, Reial Societat amb el Molló i amb el Jaume Naveira, i a 9:00 Betis-Granada. A segona divisió s'ha acabat ja un partit d'aquest dissabte.
Sí, sense gols, el Alcorcón 0, Mirandés 0, per tant l'Alcorcón continuarà en zona de descens, el Mirandés instal·lat còmodament a la zona mitjana de la classificació.
A 5:15 llevant Albacete, a 7:15 Oviedo-Morevieta i Tenerife-Elx, a 9:00 i l'explicarem a RAC1, l'Edu de Batlle, el Solsona i companyia, Racing del Ferrol, l'Espanyol, i també a 9:00 Burgos-Valladolid. Aquesta tarda juguen 3 partits més dels vuitens de final de la Copa de la Reina, a 5:15 Betis-Real Madrid, a 7:15 València-Llevant i a 9:00 de la nit a l'Alavés Atlètic de Madrid. I a la primera federació juga un equip català, el Barça Atlètic, a 6:00 al camp de l'Arenteiro. En futbol internacional, a la Premier, qui ja ha jugat és el Chelsea. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Ja ha guanyat Chelsea 1, Fulham 0 per la mínima amb un gol de Cole Palmer de penal en el temps afegit de la primera part.
A dos quarts de set juga el Manchester City al camp del Newcastle. Haaland continua sent baixa a l'equip de Pep Guardiola. I a la Lliga Italiana està jugant el rival del Barça als vuitens de la Champions, el Nàpols.
Està jugant el Diego Armando Maradona contra la Salernitana i de moment empat al descans. Nàpols 1, Salernitana 1. Ha començat perdent amb un gol de Candreva per la Salernitana i ha empatat de penal Politano al temps afegit de la primera part.
També en joc un altre partit en aquesta sèrie.
També al descans i amb empat. Genoa 0, Torino 0.
A les 6 tenim un Verona-Empoli i a 3 quarts de 9 juga el líder, l'Inter de Milà, al camp del Monza. A la Lliga Alemanya, qui està jugant també és el líder, el Bayer Leverkusen.
Està molt pendent en Joan Camí a la redacció mentre prepara el partit de l'Espanyol. De moment empata el Leverkusen, Augsburg 0, Bayer Leverkusen 0, 35 de la primera. Dedica el camp, sobretot quan fan plans curts, es veu la gespa pesada. Entenc que ha plogut o que el fred ha afectat i que segurament avui costa més del que és habitual fer rodar la pilota. De moment els de Xavi Alonso empaten, mantindrien el lideratge, però el perdrien si acabessin empatant en cas que el Bayern guanya el partit pendent que té.
Exacte, i va guanyar el Bayern el partit d'aquesta jornada, 3-0 contra el Hoffenheim, el que va ser un homenatge a Franz Beckenbauer la setmana que va morir el Kaiser. El Bayern que ha començat a jugar, Leverkusen un punt per sobre del Bayern de Munic, i amb aquest partit més que tindrà l'equip de Xavi Alonso. També en joc 4 partits més en aquesta Bundesliga.
Destacant de moment, recta final de la primera part en tots els casos, la derrota a casa de Leipzig, Leipzig 0, Eintracht de Frankfurt 1. La resta, Mainz 0, Wolfsburg 1, Friburg 0, Union Berlin 0 i Colònia 1, Heidenheim 0.
A dos quarts de set es jugarà el Darmstadt Borussia Dortmund. A la Lliga Francesa, dos partits aquest dissabte, a les 5 Mónaco-Reims i a les 9 Rennes-Nice. I a la Lliga dels Països Baixos, alguns partits destacats d'aquest dissabte, a dos quarts de 5, Fortuna Sittard-Sparta de Rotterdam, a tres quarts de 9, a tres quarts de 7, perdó, un Twente AZ Alkmaar, i a les 9, el PSV Eindhoven, que fins ara ha guanyat els 16 partits que ha jugat a la Lliga, rep l'Excelsior. Avui comença la Copa d'Àfrica, ho farà a les 9 de la nit entre Costa d'Ivori i Guinea-Bissau, que serà el partit inaugural, i a la Copa d'Àsia, avui 3 partits, un que ja s'ha acabat, l'Austràlia 2, Índia 0, ara en joc un partit en aquesta Copa Àsia, un Xina-Tadjikistan, Mollom.
Sí, de moment empat a 0, al minut 37 de la primera part, Xina 0, Tadjikistan 0, aquesta competició que es pot veure per YouTube.
Pels molts cafeters, aquest sí. Xina-Tadjikistan, potser en Naveira l'està seguint.
Sense el potser.
Segur,
Sí, home, ja li pots treure el potser.
Doncs ja li preguntarem a veure com ha estat quan ens visiti per comentar aquest Atleti de Bilbao Reial Societat.
El nom de l'estrella del Tadjikistan.
Els dos quarts de set es jugarà també, llàstima que li coincidirà amb el derbi basc, l'Uzbekistan-Síria. I ja t'aviso, una veïna, que en cap de les teles de l'estudi de RAC1 no es veurà l'Uzbekistan-Síria a aquella hora, dos quarts de set de la tarda.
Deixa'm dir que ja el Tudiràs ja va explicar que va veure el Qatar-Líban, el partit d'inauguració d'aquesta Copa d'Àsia. Per tant, jo estic com el Molló, que segur que avui ha tingut ració. Fins i tot aquest Austràlia-Índia també se l'hauran passat.
Debut victoriós de Tintín Márquez amb Luis García d'ajudant a la banqueta de la selecció de Qatar amb un 3-0 contra el Líban. En bàsquet, a la Lliga ACB, serem a Fontejau a les 6 amb el Dani Aguilar i l'Artau Pasqual per viure el bàsquet Girona-Palència, i a 3 quarts de 9 serem a Badalona amb l'Albert Ferran al Joventut Saragossa. Suposo que l'arbre de Nadal o aquell electrodomèstic que feia d'arbre ja l'hauran tret de davant del Palau Olímpic de Badalona. Avui ho confirmarem amb l'Albert Ferran i amb des de Badalona. Avui també a l'ACB, a les 6 Unicaja Gran Canària, bon partit. A 3 quarts de 9, Morabanc Andorra Bilbao Bàsquet. Hem sabut també que el Madrid perd Llull amb problemes a la planta del peu i Tavares amb una lesió al turmell pels pròxims partits, sense determinar el Madrid quant temps de baixa estaran ni l'un ni l'altre. I a la Lliga Femenina juga el Cadí la Seu a un quart de set a casa contra el Perfumeries Avenida. En waterpolo avui a jugar la final de l'Europeu femení entre Espanya i Països Baixos. En futbol sala, el Barça juga a les 8 a la pista del Peñíscola, partit de Lliga, i a la primera divisió femenina acaba de començar el partit de l'Escorts Ubae a la pista del Viaixes Amarelles.
Sí, a només 3 minuts de la primera meitat, de moment amb domini de les locals, però encara sense gols, Amarelles 0, l'Escor 0, el conjunt català que és 8 a la classificació, l'Amarele 12, els dos equips lluny de la zona de descens, per tant és un partit per veure espectacle, dos equips que no tenen pressió.
En Embol, el CAC 7 Granollers ha guanyat per 34-27 contra l'Erice Italià, l'anada dels vuitens de final de l'European Cup femenina, i a la selecció espanyola masculina d'Embol, Viran Morros ha entrat a la llista per substituir Miguel Sánchez Migallón, que es va trencar un dit en el partit que va perdre ahir Espanya contra Croàcia en el debut a l'europeu. Per tant, afegim un altre català en aquesta llista de Jordi Rivera. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, avui es juguen dos partits, a les 5 un Ribes Mataró i a 8:15 un Noia Caldes. A 6:15 a la Champions femenina, el Manlleu juga a la pista del Cutras, i ara de seguida també actualitzem el marcador del Palau, que el tenim jugant contra el Massamà portuguès. I a l'hoquei lliga femenina, un resultat definitiu d'aquest matí, Sant Cugat 0, Voltregà 2. A les 8 es jugarà un Igualada-Fraga. Avui també qui juga és el Sant Cugat a la lliga femenina de voleibol a les 7 de la tarda a la pista del Tenerife Lidis. En hoquei herba s'han jugat ja els dos primers partits de la selecció espanyola, tant masculina com femenina, al preolímpic, que es disputa a València en categoria masculina. Espanya ha derrotat Àustria per 4-1 i en categoria femenina Espanya ha golejat Malàisia per 7-0. En rugbi acaba de començar el partit del Barça, la lliga femenina a casa contra el Pozuelo, i han tingut Copa del Món d'esquí alpí, un descens masculí a Bengen, a Suïssa, amb victòria pel suís Marco Odermatt, i el descens femení d'Altenmarket a Àustria, triomf per la italiana Sofia Goggia. Avui es descansa el Dakar, amb Sainz i Lucas Cruz líders en cotxes, amb Dani Roma 13 i Laia Sanz 19a, i el nord-americà Brabe, que és el líder en motos, amb Albert Martín com a millor català 39è. A la categoria Challenger, el català Oriol Menes, líder com a copilot del polonès Eric Goxal. I aquesta propera matinada ja arrenca l'Open d'Austràlia de tennis. Els vigents campions Djokovic i Sabalenka debuten ja en aquesta primera jornada. També Rublev i Sakkari jugaran aquesta matinada dissabte-diumenge. I pel que fa a la representació espanyola, Munà i Sorribas també entren en joc en el primer dia de competició. I què fa el Palau a la Champions femenina d'hoquei, Albert?
Doncs mira, ara just arrenca la segona meitat i està guanyant per 2 gols de diferència. Palau 2, Massamà 0. Per tant, de moment, bones notícies pel conjunt català.
Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC 1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
2:30 i un quart de 5 de la tarda. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Anem actualitzant al llarg de la tarda, nit amb la Bàrbara, de les coses que estan passant al món. Per on comencem?
Doncs pel govern espanyol, que ha definit el PP i Vox com una coalició reaccionària antisocial, capaç de votar en contra de mesures socials. Això després que ahir l'executiu, recordem-ho, pugés al salari mínim. Ho ha dit la portaveu Pilar Alegría des de Toledo, on l'executiu s'ha reunit avui amb la presència de Pedro Sánchez.
Tenemos esa coalición reaccionaria de Partido Popular y de Vox que dicen no a la subida de las pensiones, que dicen no a la bonificación del transporte, que dicen no a cualquier avance social en este país y que su único proyecto pasa por ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos.
A la reunió, el govern espanyol ha deixat clar que aquesta legislatura s'ha de basar en tres pilars, diu. Més feina, més drets i una millor convivència. Mentrestant, a Catalunya, a les últimes hores hi ha hagut una reunió entre el PSC i Esquerra per desencallar els pressupostos. El líder dels socialistes, Salvador Illa, demana que es compleixin els acords de l'any passat, però es compromet a continuar trobant-se amb el president de la Generalitat per tirar endavant els comptes.
Hem acordat intensificar les converses de cara al pressupost del 2024. El nostre plantejament és el que hi hem comunicat i hem explicat públicament, no? Hi ha una primera part molt important per nosaltres, que és el compliment d'allò que vam acordar el 2023, i hi ha una segona part també important, que és la de començar a parlar del pressupost de l'any vinent, del pressupost del 2024.
Illa també ha dit que les prioritats dels socialistes són incrementar la despesa en educació, habitatge i seguretat. I un apunt de successos perquè els Mossos han alliberat a Bellpuig una persona que estava segrestada. Ha passat aquesta nit quan algú ha avisat la policia que 4 homes que ja estan detinguts s'havien endut un familiar seu contra la seva voluntat. L'haurien obligat a pujar un vehicle i haurien fugit per l'autovia A2. Els agents han aconseguit aturar el vehicle a Bellpuig i se'ls acusa de detenció il·legal i amenaces.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
1:05, pausa i a la tornada timbals.
Superesports amb Xavi Puig.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé entra a la nostra web, m10selection.com.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no vèiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
I tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Superesports amb Xavi Puig.
Ja tornem a ser aquí, un partit de primera ja en marxa. Són Moix, Mallorca, Celta, un munt d'actes previs a l'inici del partit.
Sí, perquè avui és la inauguració oficial del nou Son Moix, després de molts mesos barra anys amb obres, i avui s'ha fet una mica la inauguració. Hi ha hagut actuació musical, que em perdonareu, però no sé qui estava cantant en aquests minuts previs. També hem vist els... Imaginem que són part dels obrers que han estat treballant, encarregats d'obra... perquè els hem vist saltar la gespa just abans l'escalfament dels dos equips. Per tant, avui és un dia especial, segurament, però Aguirre deu pensar, vale, està molt bé això, però s'ha de guanyar, perquè el Mallorca li està costant molt tirar endavant els partits. És un duel, com dèiem, de la part baixa, necessitats de punts, tant Mallorca com Celta, el 2.5 de la primera, sense gols, 0-0.
Veiem policia, vaja, veiem policia als camps, perquè normalment n'hi ha, o n'hi ha d'haver, de policia als camps, però avui amb protagonisme, Molló, de la policia als terrenys de joc.
Sí, fan els serveis inicials per commemorar els 200 anys de la creació de la policia, i per tant, tant a primera com a segona divisió, a tots els partits que sapiguem, excepte l'Atlètic Club Real Societat, que la setmana més no ho faran, doncs faran el servei d'honor, a més amb alguns caps que quan els policies han fet ja el servei d'honor, doncs també reben la salutació, imagino que també han estat convidats. Clar, entenc que la resta de l'estat espanyol, excepte Euskadi i Catalunya, la Policia Nacional és qui s'encarrega de fet de la seguretat als estadis de futbol.
Doncs la policia espanyola, que rep l'homenatge per part d'això, decideix temes, evidentment. Que la policia es mereix aquest homenatge per part del que és discutible, molt discutible, de fet diria, per part del públic dels diferents camps de l'estat espanyol. No ho veurem a l'Atlètic Club Reial Societat a partir de 6:45, i ho veurem només aquesta jornada.
Sí, per tant, d'aquesta manera és intel·ligent, perquè s'estalvia
no
que a cap partit a Catalunya, a primera ni a segona, es farà aquest homenatge.
Molt bé. Doncs,
no està mal vist des d'aquest punt de vista.
La policia homenatjada. Nosaltres homenatgem, com cada jornada, els timbals amb l'Ultrasports. I saludem la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hem començat, Gemma, el 2024 amb moviments en el mercat o en el món del trail.
Sí, i hi ha un nom que destaca especialment per sobre de tota la resta, que és el Miguel Heras, que deixa Salomon, deixa una marca per una altra, marxa a Homa i formarà equip amb Gemma Arenas i Víctor de l'Àguila. És un nou projecte per Heras que també inclou participar en el disseny de material, ser una mica el cap de files de la secció de trail de Homa, perquè la marca ara comença a apostar seriosament per la muntanya, pel trail, i ha volgut fitxar doncs, un home amb moltíssima experiència. Un home que està lligat a Salomon durant molts anys i que se'ns farà estrany no veure'l amb la marca francesa, però bé, és tot un plegat fruit doncs, de l'aposta general de les marques esportives pel trail i d'aquests moviments de mercato que hi ha hagut aquest mes de gener i que encara n'hi haurà més, segurament, no? Perquè Heras deixa Salomon després de pràcticament 19 anys perquè li arriba un projecte amb cara i ulls que li permet fer altres coses noves que encara no ha fet. Diversifiquen una mica les marques doncs, dins el mercat del trail. Salomon ha fitxat Alain Santamaría, que és campió d'Espanya de vertical 2023, va guanyar la Gorbella no com a nova promesa, perquè ja el coneixíem, però sí en el lloc que deixa Miguel Heras, que no és el seu substitut, evidentment. A canvi, Sportac G per Gemma Arenas i ha fitxat Leire Fernández i continua comptant, això sí, amb el portuguès Miguel Arsenio. Per cert, que Davide Magnini i Mo Matís també han deixat Salomon Internacional, és a dir, que el mercat no és només a nivell espanyol, sinó que, òbviament, a nivell europeu també. Però, com deia, Miguel Heras és el gran nom. Va ser la primera notícia de l'any, aquesta baixa de Miguel Heras a Salomon, amb la gran majoria de persones que han treballat amb ell durant aquests anys, especialment Biel Ràfols, doncs acomiadant-se a les xarxes de l'atleta.
Doncs aquesta pèrdua sentida d'Heras que deixa Salomon després de tants i tants anys. Avui que parlem precisament, Gemma, amb gent de muntanya, l'Albert Jorquera i el Pol Macuri Redolat, que tenen un projecte entre cella i cella. I ara que parlem de propòsits pel nou any, res millor que parlar amb ells, Gemma.
Comença l'any i n'hem parlat molt aquests dies, no?, dels nous propòsits, quan encetem una nova fulla, un calendari. Hi ha d'alguns que són molt clàssics, el de deixar de fumar, el d'aprimar-se, el de llegir més, el de retrobar-se amb amics, el de xerrar més amb la família. Però clar, aquí nosaltres parlem d'esport i un altre dels importants és, per alguns, tornar a fer esport, començar-lo, o d'altres, potser de fer-ne menys, perquè també hi ha algun cas que s'hauria de fer mirar. Però, Pol Macuri, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Jorquera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres dos us heu liat, però d'una manera espectacular.
A mi m'han liat.
Tu li poses la culpa a l'Albert, ara veurem si això és cert o no, perquè ens heu d'explicar què vol dir De la neu al desert, un nou projecte que us portarà els dos de bracet a fer la Marató d'Oman d'aquí molts poquets dies. Albert, qui ha enredat aquí?
A veure, la veritat és que jo l'he enredat amb ell, però després el més motivat i el que més estirava era ell. O sigui que diguéssim que l'esport la vaig ser jo, però el foc és el Pol, eh?
No, sí, m'ho crec totalment, però totalment. Havent-lo vist a d'altres llocs, i tant que sí. De la neu al desert, Pol, explica'ns una miqueta. Tu ets un home de muntanya, d'esquí, de trail, que ara doncs t'han proposat trepitjar un altre tipus de terreny i no has dit pas que no.
Correcte. És cert que vaig estar 12 anys ja mal rendiment amb esquí de fons fins a arribar als Jocs Paralímpics i durant aquests 12 anys la prioritat era l'esquí de fons i quan vaig acabar vaig veure que l'esquí de fons però a nivell psicològic sobretot l'havia d'apartar una miqueta i poder disfrutar d'altres esports o centrar-me més en el trail, que era un esport que sempre havia sigut com a pretemporada i tenia ganes de mirar què era el que passa al meu cos, amb una hiperèsia a la part dreta d'oferir i de regalar al públic pues, un bon espectacle. Llavors, quan em va arribar la proposta d'anar a Oman a fer 165 quilòmetres amb 4 etapes, no m'ho vaig pensar. Primer perquè em va vindre molt el record d'una època molt, molt impressionant, que era fer travesses de muntanya amb els col·legues, i sí que hi havia un cron entremig, però em recordava molt aquella època, i després era un projecte molt diferent al que jo havia viscut amb esquí de fons, i que era el moment d'agafar-m'hi, d'agafar el tren i poder caminar, pues, juntament amb l'Albert i amb l'organització, per poder veure què era capaç la hemiparèsia d'oferir-nos.
Clar, aquí hi ha dues coses a tenir en compte. Ara tu ho deies, aquesta hemiparèsia que t'afecta la part dreta del teu cos. Tu has estat paralímpic als Jocs Olímpics del 2022, de la Xina, i portes una bota especial per segons quins tipus de terreny, gràcies a Salomon també, que t'han ajudat molt amb el material. Tu portes doncs a fàbrica aquest hàndicap, tot i que sempre que hem parlat amb tu la paraula fins i tot inclusiu fa una mica de nosa, perquè tu t'has adaptat sempre a fer qualsevol esport i sense diferències, no? I de l'altra és que la Marató d'Oman, Albert, que tu ja l'has fet, ara ens ho explicaràs, la gent pot pensar que són 42 quilòmetres pel desert, i no, al contrari, són 165 quilòmetres en 4 dies, per tant, no és una marató, és que és quatre vegades això.
Sí, 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 realment és com dius, són quatre maratons pràcticament en 4 dies, i una mica tot va sortir, com tu bé dius, jo hi vaig anar l'any passat com a camí cap a anar a la Marató de Sables, i bé, la vaig acabar, em va anar molt bé, vaig acabar el 13, bueno, hi havia 70 participants, tampoc no molts, i vaig anar també una mica a explicar l'experiència i a comunicar el que es vivia allà. I a l'organització li va agradar molt la feina, i aquest any em van tornar a convidar, no? I clar, realment ho pensava i dic, bueno, jo és que tornar, jo per mi ja ho he fet, vull dir, no em motiva gaire, ja com a molt ja he viscut l'experiència, com a molt que puc fer una mica millor, una mica pitjor. I aleshores li vaig començar a donar voltes de què em motivaria, i vaig pensar que em motivaria ajudar algú d'alguna manera a acabar això, no? I una mica donant-li voltes, vaig pensar en el Pol, li vaig proposar, pensant-me que m'engegaria por ahí, i ja et dic, el moment va ser com sí, 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 i supermotivat, i realment, doncs, ara a mi em fa molta il·lusió, no? I jo ahir li donava voltes de que una miqueta ho vaig fer pensant en jo ajudar algú, però veient com està entrenant i el fort que està, al final no sé si jo l'ajudaré gaire o al final li faré una mica de rèmora, perquè, no sé, avui parlava amb algú i deia, bueno, és que en principi vaig ajudar, però jo crec que el Pol sol tranquil·lament ho podria fer, però
sí, no?
Sí que és veritat que tenir algú una mica que et doni una mica de suport moral, sobretot xerrera quan anem corrent, i una mica de consells també, perquè al final hi ha molta part de preparació, crec que pot ajudar una miqueta.
Ara et pregunto pel desert d'Oman, que és el que recorreu, Albert. Abans però tenim gol a primera, Albert.
Ha marcat el Celta del camp del Mallorca, gol d'Aspas, el Celta que recupera una pilota en la sortida des del darrere del conjunt gallec. Larsen recupera, fa l'assistència cap a Aspas, que l'engalta bé, que fa un bon xut molt a prop del pal de la porteria de Rajkovic. No hi pot fer res el porter del Mallorca, que està perdent. El Mallorca d'Aguirre perd 0-1 contra el Celta al 13 de la primera.
Albert, de Ferran Jorquera, et deia això del desert d'Oman, Jorquera, que diuen que és dels més espectaculars del planeta. Tu ho corrobores o no?
Sí, és molt bonic. És diferent del de Marroc, que potser és com més, té més pedra i és una mica més taronja, per dir-ho així. I el d'Oman té aquell tipus de sorra més vermella, més fineta, i crea un paisatge molt semblant a Mart, per les fotos que he vist, i és realment, és més bonic, jo crec, visualment és molt més bonic. També és més dur, perquè hi ha més duna, i al ser més la sorra més fineta, se't fica més per totes les parts del cos i dificulta una miqueta més l'aventura.
Clar, i tu, Pol, com ho has treballat, això, aquest terreny, aquesta sorra, que no hi estàs tan avesat?
Doncs realment la manera de treballar-lo ha sigut que durant unes quantes setmanes hem estat aquí a Barceloneta tocant sorra, i després vaig marxar un dia també que vam anar a Vilanova i la Geltrú entrenar amb l'Albert, que vam combinar una miqueta de tot i vam coordinar l'entrenament, el que els dos ens anava bé. I sí que he tingut molt bones sensacions, però també he tingut sensacions de que la musculatura s'ha carregat més d'un aparcar a l'altre, he tingut sensacions molt, molt bones, que també les hem pogut controlar molt amb l'entrenador, amb Andrés, i per saber què ens podria passar o què ens passarà a nivell muscular, sobretot, i poder-ho tocar d'una manera o una altra. Llavors, ara estic en un moment que em trobo molt, molt bé, amb moltes ganes de que arribi el dia, poder tindre sensacions allà in situ, que realment sabré com està el meu cos. I per la resta ha sigut molt semblant, m'ha recordat molt el tipus d'entrenament de Cegama, sobretot.
Sí?
Bueno, més que res, perquè és, vulguis o no, estàs preparant 4 maratons seguides, i llavors el quilometratge diari de les curses és com si preparessis una marató, i m'ha recordat molt els quilometratges o les hores invertides amb una preparació com Cegama.
Són 4 etapes, ho dèiem abans. El primer dia feu 47 quilòmetres, el segon feu 55, el tercer dia són 42, el dia que realment és una marató, però és etapa nocturna, és a dir, que aquell dia, entenc, Albert, no?, que durant el dia podeu descansar fins a alguna hora en concret, però clar, després l'etapa 4, l'últim dia, sí que comença de dia. Per tant, no sé si enllaceu la 3 amb la 4 directament.
Sí, correcte. És com explicaves. Els dos primers dies, de fet, són bastant durs, perquè a més són els dies que vas més carregat, sobretot el segon. Aleshores, el tercer dia surts al migdia i acabes de nit. I és veritat que aquell dia tens més temps per descansar, però a la vegada arribes més tard i el dia següent doncs has de sortir molt aviat.
I quin tipus de material, Pol, hauràs de dur?
Doncs és una cursa d'autosuficiència, llavors ens ho portem pràcticament tots nosaltres, menys la tenda, i com habitualment tindrem molta aigua durant tots els quilòmetres, i des de Salmons ens estan preparant un calçat específic per empolaines enganxades directament a la bota per poder anar més còmodes,
i que no entri sorra, no?
Que no entri sorra, correcte. I que el peu tampoc no s'escalfi tant com si portéssim unes polaines enganxades directament amb Berclos. I per la resta portem una motxilla més grossa de trail per poder portar tot el material allà in situ. I sobretot suposo que haurem de cuidar molt la hidratació, l'alimentació, les hores d'exposició al sol amb bones ulleres, que jo veu també ens ajudarà moltíssim a poder cuidar al màxim la visió i anar ben tapats pel sol, perquè hem de vigilar moltíssim de fatigar el cos tant com puguem, però de cuidar-lo al màxim també.
I roba d'abric, no, Albert? Perquè allà al desert, normalment a la nit, baixa molt la temperatura.
Sí, tampoc tant, eh? Jo les vegades que he estat anava una mica espantat i no... Sí que has de dormir amb un sac i una miqueta, potser una jaqueta, però no t'has de tapar. Però sí, òbviament, que la diferència tèrmica és bastant àmplia.
Repartireu el pes, imagino, no?
Bueno, és una de les coses que al principi havíem parlat, de potser poder portar jo més pes, però en principi la idea, el que vam parlar amb el Pol, és que cadascú es portaria el seu si tot va bé, i la idea és anar així. També anem una mica a veure, Pol, a veure què passa, perquè hi ha moltes coses que tot i que jo ho hagi fet canvien estant al Pol, i anem molt oberts a això, no? Saps que tindràs dificultats o tindràs problemes o coses inesperades, i has d'anar una miqueta amb la mentalitat oberta de dir, bé, ens passaran coses, anem a superar-les.
Sí, penso que és això, i que, com bé deia l'Albert, el fet de jo tindre una diversitat funcional, una hiperèsia, o millor sí que millor una persona ordinària, per exemple, a l'hora d'atacar una direcció o una duna, doncs ho atacaria d'una manera, i potser en el meu cas, el torçar més el peu dret, doncs ens hem de plantejar o he d'analitzar molt millor el terreny, perquè potser em surt més a compte fer una mica més, però que el peu dret no es fatigui tant, que no pas seguir una trajectòria X, que potser és molt més còmode, molt més pràctica, però que a nivell fisiològic meu pot ser pitjor. Llavors, una miqueta, l'idea és anar obert amb tots aquests temes i veure què ens trobem, veure com reacciona el peu, sobretot amb moltes sorres que ens trobem durant els 165 quilòmetres, i poder-ho tacar, poder-ho xerrar, poder-ho analitzar molt bé. I també personalment em fa molta gràcia per això, perquè és podrem treure els feedbacks molt diferents, cadascú, jo que a nivell personal, l'Albert segur que a nivell personal, com una visió externa, però segur que tindrà altres feedbacks diferents als meus, i poder-los ficar en comú i poder-los compartir amb tota la societat que ens estarà acompanyant, penso que és impressionant, o fins i tot plantejar altres reptes amb altres persones amb diversitat funcional que coneguin una miqueta el que anem a fer, penso que és molt màgic, això.
I, Pol, fins a quin punt li has demanat detalls a l'Albert del que et trobaràs allà? Fins a quin punt prefereixes que et sorprenguin coses quan arribis?
Soc una persona que va molt... O sigui, que m'agrada saber on vaig, està clar, però m'agrada molt trobar-me jo allà in situ a un moment, perquè tinc una diversitat funcional que cada dia reacciona d'una manera diferent. Al millor el primer dia reacciona d'una manera espectacular, i el segon dia, pels motius X que jo no conec, doncs el peu dret reacciona d'una altra manera. Això ho he notat moltíssim amb esquí de fons, corrents no ho he notat tant, a poc a poc ho estic notant, però també és més difícil. Vaig una mica malament, molt, molt oberta, l'únic que sí que és cert que l'oberta en tota aquesta època prèvia a la cursa m'està donant molts consells de què ens trobarem, de com atacar-ho, de què fem cada moment, i de petites cosetes que millor jo no hi conto, però que realment són superimportants i que allà in situ se li donarà molta més importància.
Mm-hmm. Perquè, Albert, l'objectiu quin seria? Acabar la cursa?
Sí, no, acabar amb el temps que sigui, és una cosa que jo li vaig plantejar al Pol, totalment obert en aquest sentit. Si al final haguéssim de caminar-la tota, doncs la caminaríem tota, i jo crec que si poguéssim acabar seria sensacional, la veritat. A mi quasi em motiva molt més acabar aquest any amb ell que l'any passat, que per mi era la meva primera cursa. I ara recordaves, no, el que tu deies, Gemma, jo l'any passat vaig anar totalment a l'aventura, no en tenia ni idea, i anava a viure aquesta aventura per després no patir tant a sables. I, en canvi, aquest any, clar, jo aquest component d'aventura ja l'havia perdut, perquè és el que et deia, no? Jo tot això ja ho havia viscut. I a mi, precisament, tot això que diu el Pol de totes aquestes incògnites és el que m'apassiona, no? És el que em vull trobar i el que li dona tant valor al anar amb ell, no? Que canvia completament la situació i passa a ser una nova aventura, no? Que és una mica el que buscàvem aquesta cursa.
No, és la gràcia, no? Gaudir de tot plegat, a veure què passa, perquè hi ha més gent que ho fa per parelles o sou un cas excepcional a la Marató d'Oman?
Normalment es corre per equip, però se sumen els temps, és a dir, a no ser que hi hagi, per exemple, no sé els participants que hi haurà aquest any, però que hi hagués una parella, diguéssim, que decideixen anar junts, no? Però no és l'habitual. Normalment la gent va sola, fins i tot, per exemple, hi ha els germans El Moraviti, que són, bueno, l'any passat en Mohamed va guanyar sables, i casco, evidentment, competeix, no? I després sí que és veritat que hi ha una classificació per equips, però el Pol i jo el que hem dit en tot moment és d'anar junts, precisament per tenir aquest suport també i pel que pugui passar, sempre i quan no passi alguna cosa, que també pot passar a mi, no? Per exemple, igual ha de continuar el Pol sol, però la idea és sempre fer equip i sempre anar junts i viure l'experiència junts.
Més enllà dels problemes que tu, el peu, et pugui portar o no, que això ja ens ho has comentat, i és una incògnita, veurem què passa. Què més et neguiteja? Hi ha alguna cosa que neguiteja? La calor, la gana? Què és el que... Si hi ha alguna cosa que et preocupa?
No, realment no em preocupa massa. Penso que porto una trajectòria a la muntanya que, sobretot com us explicava abans, de l'època de fer travessies amb motxilla grossa durant 4 o 5 dies, 15 dies... amb els col·legues, que passàvem moltíssimes hores caminant amb pes, i realment això també em dona una tranquil·litat molt grossa a l'hora d'enfocar aquest repte, i realment no em preocupa massa. La calor sí que és cert que no, tinc un cos o tinc una trajectòria esportiva de que no està acostumat a córrer amb tanta calor i amb tant sol, però sé que he de cuidar molt bé les petites cosetes com la hidratació, l'estar tapat, l'alimentació, i que a part d'això podrem fer-ho sense cap mena de problema i acabar les curses si tot va bé. Llavors, personalment, no, ara mateix no estic preocupat, segurament a mesura que es vagin acostant els últims dies o quan estiguem allà al viatge, pues entrarà tothom aquí, totes les emocions, i serà una altra història. O quan arribi, com molts coses m'ha passat amb altres competicions o amb objectius molt, molt importants d'arribar al lloc i trobar-te allà en plena acció, i és quan surt totes les incògnites, totes les preguntes, i però de moment ho portem molt, molt bé.
Tu ets més calorós, Albert? Tu com a vilanoví?
Sí, jo la calor és el que menys em preocupa, la veritat. Jo més el menjar i el dormir.
Menjar, això no va dir. Qui menja més dels dos? Jo crec que diria que el Pol, però no estic segura, jo.
Home, això no ho tenim calculat nosaltres.
No? A veure, no us baralleu per una barreta, allà, enmig del desert.
Pues, m'encares, eh? Pensa que ho has de portar tot. Jo l'any passat vaig passar gana, eh?
Ai. Doncs mira, ara ja saps que has de pujar una mica a l'aposta, no?
Sí.
Que no passi res.
Més val portar una miqueta més de pes i no passar gana que no al revés, però que al final has d'ajustar una mica perquè no pots portar de tot.
Clar, i m'imagino que és una aventura que, com aquell qui diu, us dediqueu a vosaltres mateixos, especialment tu, Pol, que no l'has fet mai.
Bueno, per mi l'emoció és a veure què passa, o sigui, és una història que no he fet mai, és un terreny que no he tocat mai, i he tocat molts altres terrenys, sobretot a la muntanya, i per mi és una novetat, que això també m'omple d'il·lusió i d'incògnita de la vegada. El fet d'estar tantes hores a la sorra, en un terreny que potser sembla que no hi ha tant impacte, però que realment la fatiga hi serà molt heavy, però veure com reacciona el cos és una de les coses que més il·lusió em fa, per després intentar-ho, poder portar-ho amb altra gent que potser també ho agraeix.
Mm-hmm. Això comença el dia 20, acaba el 23, el 18 marxeu cap allà, entenc que el viatge és llarg, teniu un dia de marge, no?, per reconèixer el terreny, no sé què podeu fer un cop arribeu allà, Albert.
Doncs no, poca cosa, perquè a terres et porten al matí amb un resort al desert, fas ja les verificacions i el dia següent ja directament comences. La part bona és que també acabes directament al resort i allà ja t'estàs esperant amb menjar i tot. O sigui que realment serà molt ràpid, però quasi que millor, perquè és el que deia el Pol, que al final els dies abans et comences a posar una mica nerviós i tal.
Sí.
I la millor manera de treure't els nervis és començar a córrer i començar a centrar-te en el que has de fer. I ara pensava en el que deies, Gemma, i realment jo crec que és una aventura vital, no? Tu preguntaves per què, jo és veritat que ja hi he estat, i a mi una de les coses que em motiva és conèixer nous llocs i noves cultures. Això crec que el Pol ho coneixerà. I al final també és una aventura, és quelcom que recordarem tota la vida, vagi com vagi. I això avui en dia és impagable, la veritat, tenir aventures d'aquestes vitals, no?, que saps que recordaràs per sempre. I que jo crec que a mi, per exemple, com a persona, a viure-la amb algú com el Pol, a qui admiro per la manera de ser, la valentia, no? Jo, està més tranquil ell aquest any que jo l'any passat, vull dir, per mi això és impagable, vull dir, perquè són aprenentatges vitals que t'endús i que et queden per sempre.
De fet, el que esteu fent no és més que portar els valors del trail a la sorra, a un desert, no?
Sí, al cap i a la fi som dos corredors de muntanya apassionats per la natura, llavors és un terreny que nosaltres no estem acostumats, però hi ha poder altres atletes pues que sí, i poder tindre aquesta oportunitat com a atletes de trail penso que és impressionant. Llavors és un terreny nou, és de natura, és de muntanya, vulguis o no, i llavors tot sigui per sumar quilòmetres, sumar experiències i compartir-les a la mateixa vegada.
El desert atrapa, Pol, ja t'ho dic jo. No s'assembla gens a l'escenari de Bagà, d'una ultrapirineu, de Cegama, no s'assembla, però atrapa. Ves que no repeteixis, Molt bé, ja m'ho diràs. Per cert, qui vulgui seguir la prova, Albert, té alguna manera de poder fer-ho? No sé si és possible fer-ho online o...
Sí, hi ha classificacions diàries, no sé si és Elite Chip o que estaran penjades cada etapa. La part bona és que Oman va per davant en hores, o sigui que aquí es podrà seguir bé, i després nosaltres intentarem anar actualitzant una miqueta sempre que puguem a les xarxes el resultat, perquè crec que com a premsa doncs, tindrem accés a internet després de les etapes, tot i que la majoria de participants doncs, és com a Sables, no?, que estàs totalment incomunicat.
Mm-hmm. És una mica l'encant també, no?, de quan estàs al desert, doncs, que estàs totalment amb el focus posat en això que estàs fent. Té una miqueta d'enveja, també ho he de dir, perquè, clar, no qualsevol pot agafar la maleta i anar-se a fer la marató d'Oman. Però, bueno, n'estarem pendents, estarem pendents i ens explicareu quan torneu.
Perfecte.
Com ha anat? I a veure si aquesta cara d'il·lusió que et veig ara aquí, Pol, la després es multiplica per 10,
Sí, és veritat, esperem que sí.
Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquesta història. Moltíssima sort en aquest nou projecte, que vagi molt bé i sobretot que la gaudiu molt.
Sí, sí, això sempre. Per això hi anem.
Molt bé. Gràcies, Albert.
Gràcies, Gemma. Una abraçada als dos.
Moltes mercès.
Una abraçada al Pol Macuri i a l'Albert Jorquera amb aquest nou projecte que ens han vingut a explicar a l'Ultra Esports. I abans d'arribar a la meta, com sempre, en Pucurull lamenta la mort de Carmen Valero, la millor atleta espanyola del segle XX.
Amigues i amics, l'altre dia vaig quedar trasbalsat amb una notícia que em van donar per WhatsApp. S'ha mort la Carmen Valero. La Carme, a qui coneixia i admirava, era una atleta d'un currículum excepcional. Nascuda a Terol i veïna de Sabadell des de molt petita, als 14 anys va començar a córrer i aviat va destacar. Va ser campiona del món de cross 2 anys seguits, el 1976 i el 77. 8 cops campiona d'Espanya i 7 de Catalunya, i va ser la primera atleta espanyola que va participar en uns Jocs Olímpics. Va guanyar el premi a la millor esportista de Sabadell el 1973, 75, 76 i 77, i va ser reconeguda en 4 ocasions com a millor atleta espanyola pel Consejo Superior de Deportes. La vaig tractar poc, però em semblava d'un caràcter indomable. Va tenir problemes amb les federacions, tot reivindicant la igualtat entre homes i dones. Deia que era inadmissible que un mundial, per exemple, el guanyador se l'endongués 1 milió de pessetes i la guanyadora només 100.000. Se la va considerar com la millor atleta del segle XX a l'Estat. Amb tot, i com passa sovint, el reconeixement a casa nostra no estava en concordança amb els seus mèrits. Ni ho va estar ara. Tenim raó els que diem que el comiat que se li ha donat a la Carmen Valero des de l'esfera pública catalana no podia ser d'un perfil tan baix com el que ha tingut. I no em va sorprendre, tot i que em va doldre, veure l'altre dia com els diaris esportius més importants del país informant en portada de la seva mort. Un de Madrid ho feia a tota plana i 2 de Barcelona no deien res, i un altre en un raconet amb una frase. I és que, com és sabut, els catalans no honorem com cal els grans esportistes. Fins al cap de setmana que ve, correu, ho corrineu molt.
Li farem cas, com sempre, al Miquel Pucurull i com aquest record, evidentment, per la Carmen Valero.
I per cert, que van a molt bon ritme les inscripcions per la Marató de Barcelona del dia 10 de març. Han arribat ja les 17.000 inscripcions i l'objectiu és arribar potser les 21.000, o en tot cas superar el rècord de les 20.500 de l'any 2016. Per tant, de moment 17.000 ja inscrits a la Marató de Barcelona quan falten 2 mesos aproximadament.
Excel·lent xifres, sí senyora. Gràcies, Gemma, fins la propera.
Gràcies, adeu-siau.
Com tenim el partit de primera, Son Moix, Albert.
Continua la victòria visitant, guanya el Celta amb el gol d'Aspas al 32 de la primera meitat. Mallorca 0, Celta 1.
A segona no tenim gols, de moment.
No, el partit del camp del Llevant, sense gols, n'hi han anul·lat un gol a l'Albacete per fora de joc, el 32 de la primera, Llevant 0, Albacete 0.
Què fa el Nàpols a Itàlia, Mollom?
Continua empatant, ataca molt, però li queden 6 minuts i l'afegit per evitar una altra ensopegada a casa. Nàpols 1, Salerni tant a un.
I el Bayer Leverkusen, Alemanya?
Empata, però de miracle, al camp de l'Augsburg. Augsburg 0, Leverkusen 0. Ho dic perquè està rematant moltíssim l'equip de Xavi Alonso, que sembla que avui té un d'aquells dies sense efectivitat, sense punteria. 15 rematades de Leverkusen per 2 de l'Augsburg, però de moment Augsburg 0, Leverkusen 0, el 14 de la segona.
Pausa i a la tornada, un home que arriba als 1.000 partits com a entrenador a l'ACB demà, el nou Congost contra el Baskonia, l'entrenador del Baxi Manresa.
RAC 1. Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Punès, on compren els professionals. Obramat.
RAC 1. Tots som 1.
Superesports amb Xavi Puig.
Demà, diumenge, Pedro Martínez Sánchez, nascut el 29 de juny del 1961, entrenador de la CB des de l'any 90, quan tenia només 28 anys. Diumenge, com diem, arriba als 1.000 partits com a entrenador a la Lliga. Per davant només hi té en nombre de partits a la Lliga CB Aito García Reneses, amb 1.111 partits. Aquesta setmana, en un vídeo publicat per la CB, hem vist precisament Aito felicitant Pedro Martínez.
Muchas felicidades a Pedro Martínez por su larga y exitosa trayectoria en la CB.
Hem vist Rafa Martínez recordant Pedro Martínez.
¿Cuántas broncas caben en 1.000 partidos, eh? De balance, rebote, posiciones defensivas. Doy fe, porque me he comido alguna.
I hem vist Sabané.
1.000 partidos en 4 décadas no lo consigue cualquiera. Suéltolo las 4 décadas para que la gente no se deje engañar. Por mucho que parezca mucho más joven, ya tienes una edad.
I hem vist Sant Emeterio.
Entiendo que haces una cosa excelente, que es hacer que parezca fácil algo que es muy difícil, ¿no? Que un equipo juegue simple, juegue bien.
O ara el jugador del Baxi Manresa, Dani Pérez.
Son 5 temporadas contigo ya, lo tuyo tiene mérito, yo creo que lo mío también. Es broma, por suerte esta última está yendo muy bien y no te estoy viendo hacer mucho en el banquillo, que eso quiere decir que algo no va bien.
I això que es tocava els cabells, Dani Pérez, un gest característic de Pedro Martínez quan és a la banqueta i les coses no acaben d'anar del tot bé. Aquesta setmana hem anat a Manresa, al Nou Congost, i allà, després d'un entrenament de l'equip per preparar el partit de demà contra el Baskonia, ens hem assegut amb calma amb Pedro Martínez per xerrar de la figura de l'entrenador en un equip de bàsquet. 999 partits avui, demà, xifra rodona, 1.000 partits. Ara, Pedro Martínez, al Superesports. Som dimecres al Nou Congost, diumenge contra el Baskonia. Arriba als 1.000 partits com a entrenador ACB el Pedro Martínez i ho farà més podent celebrar la classificació de l'equip per jugar a la Copa del Rei a Màlaga el mes de febrer. Hola, Pedro. Bona tarda.
Bona tarda.
Has pensat mai que com t'hauries guanyat la vida si no hagués estat com a entrenador o no?
Bueno, crec que sí, el que estava estudiant abans de dedicar-me plenament al bàsquet era per l'educació. I segurament hagués sigut professor d'història, que era la carrera que estava estudiant i que m'agradava.
Professor d'història?
Sí.
Què és el millor de la teva feina ara mateix, Pedro?
Bueno, diguem que és una feina molt bona, no? Soc un privilegiat, primer, per una cosa que a vegades no se li dona valor, però el fet d'estar amb un grup de gent jove, no? En contacte amb nanos joves de diferents cultures, bueno, que cadascú té la seva personalitat i la seva manera de veure la vida, però és un privilegi, sobretot a més quan més anys compleixes, més privilegi li veus, el fet d'estar en contacte amb gent jove, no? Això és un privilegi. I després la competició, no? O sigui, podem competir, tindre uns objectius com a grup, no? Intentar ajudar a que els jugadors siguin millors, no? Bueno, té moltíssimes coses bones a la meva professió, té alguna cosa dolenta també, òbviament, no? Però clar, no es pot separar, diguem, no? Tens que veure-ho tot, el que té bo i el que no és tan bo, i al final jo crec que, bueno, pues és molt, molt més positiva que negativa, òbviament, per això ho faig.
I això d'actuar davant del públic, entre cometes, com ho portes? És a dir, la sort, no sé si sort, no?, que teniu els que us dediqueu a això de veure la reacció de 5.000 persones cada 15 dies, de com gaudeixen, de com pateixen,
Que jo pensava, per exemple, el meu pare, que va ser mecànic, el dia que deia... Hosti, mira, he trobat per fi per què collons li feia aquest soroll en aquest cotxe, no? Que era l'embragatge, aquesta peça. Ell ho decidia, però ningú no li reconeixia, no? A banda del client. Això com ho porteu o com ho valoreu?
Bueno, jo crec que... Bueno, jo entenc perfectament el teu pare. La satisfacció personal de la feina ben feta, tampoc necessites que te la reconegui ningú. Tens que ser, té que ser el que ho fa, sàpiguer que ho està fent bé o que almenys s'està esforçant perquè les coses surtin el millor possible, diguem, no? I això és una sensació íntima que la tenim que tindre qualsevol, en qualsevol àmbit de la vida. Els esportistes, bueno, pues sí que és veritat que tenim el recolzament de l'afició i que això és positiu, també pot ser negatiu quan les coses no van bé, no? També tens una pressió extra quan les coses no van tan bé, però crec que al final el més important és el sentiment que tenia el teu pare de que feia les coses ben fetes, i això dona igual si ho fas tu sol o si ho fas davant de 20.000 persones. Al final la sensació veritable és el que tu sents, no el que pensen els demés.
Avui, per exemple, ha estat un bon entrenament, Pedro, el que heu fet ara mateix.
Sí, bastant bo. Sí.
Això ho notes de seguida? És a dir, els primers 5 minuts ja veus si la cosa rutlla o si la cosa va una mica torçada o no?
Sí, la veritat és que em sembla molt bona pregunta, perquè llavors a vegades també penso que és primer, no? Que aquestes sensacions bones ens fan que jo també tingui ja millors sensacions i llavors entrenem millor, o que com ells entrenen molt bé, jo simplement faig la valoració de que ho estan fent bé, no? I al final crec que va lligat, diguem, no? Quan entre tots, al començament de l'entrenament i també dels partits, però sobretot dels entrenaments, tenim bones sensacions, normalment les coses després van millor, diguem, no? I, bueno, pues no passa sempre. Per exemple, ahir no van fer un molt bon entrenament, però avui sí que, bueno, pues els jugadors jo crec que han estat bé, han lluitat, s'han esforçat, no? I han estat encertats, no? Llavors, doncs, bueno, te'n vas a casa amb millors sensacions.
Quant trigues a preparar un entrenament? És a dir, el de demà, per exemple, tu ja saps què fareu, fil per randa, o això es va matisant també a mesura de com va la setmana?
Sí, bueno, tenim una programació de tota la setmana, d'una sèrie d'objectius que venen de... Alguns són... Hi ha coses que les treballem cada setmana, no? que són alguns exercicis o més que res algun objectiu tècnic que ho fem sempre i anem canviant la forma de fer-ho, i es repeteixen setmana rere setmana perquè considerem que són molt importants. I després hi ha altres coses que aquesta setmana creiem que són més importants, això ho parlem amb l'estaf abans de començar la setmana, i pues per aquest partit necessitem treballar més aquesta situació, o tenim que ficar una opció nova, no? Això, i llavors en funció d'això ho anem dividint en els dies de la setmana, diguem, no? Normalment al principi de setmana estem més centrats en coses generals que no tinguin que veure molt amb el rival, i a mesura que s'apropa el partit, pues ens centrem més en coses que tenen que veure més amb les característiques del rival.
Esta temporada no jugueu competició europea. Això vol dir més entrenaments i menys partits, que això sempre es diu que al jugador no li agrada gaire. Tu notes això, que costa més mantenir l'atenció i l'atenció del grup en una temporada com aquesta, o no?
Clar, lògicament. Home, a nosaltres ens agradaria jugar un partit... Cada setmana jugar dos partits és ideal. Més no, però dos és ideal pels jugadors i pels entrenadors, diguem, no? Llavors, sí, bueno, desgraciadament no es van classificar per jugar a la competició europea, i llavors entrenem més. Llavors, el que intentem fer els entrenadors és adaptar-nos a això, i per exemple, pues, aquest any fem més dies coses competitives a l'entrenament, no? Dintre, pues, bueno, per intentar buscar un sucedani de la falta de partits, pues, perquè això els agrada als jugadors, diguem, no? Quan fem coses de competició, no tot l'entreno, però sí que aquest any pues fem més coses, pues, perquè els jugadors d'alguna manera pues tinguin aquest repte competitiu que no podem tindre, pues, perquè no juguem tants partits.
Ciutat, no és el dia 1 d'una pretemporada. Tu ets de discurs de benvinguda, de sentar unes bases de comportament, de fer, com m'he d'imaginar el primer dia de pretemporada d'aquest any o de fa 15 anys?
Bueno, parlar molt no, perquè no m'agrada molt, i home, sí, clar, sí que fas, però bueno, només de 2-3 minuts per dir quatre coses bàsiques de tal, però bueno, m'agrada més intentar tindre converses més individuals que com a grup, diguem, no? Jo crec que com a grup, bueno, ni em sento molt a gust parlant molt, ni tampoc crec que, bueno, que aquests discursos molt llargs tampoc crec molt, diguem, no? Llavors, bueno, sí que és important, sobretot amb els jugadors nous, no? Pues també parlar més amb ells per saber una mica com pensen, les expectatives que tenen, això és molt important, no? Perquè cadascú, cada jugador ve amb unes idees de com, dels minuts que té que jugar, fins i tot de la forma en la que té que jugar, i consensuar això és molt important, però crec més en fer-ho individualment que no amb tot el grup.
Hi ha d'haver normes de comportament molt marcades en un vestidor d'elit com és el del Baxi Manresa, o tampoc no és allò un decàleg de dir, mira, s'ha d'arribar 10 minuts abans, no es poden portar ulleres de sol al vestidor, no sé, o no és tan marcat això?
Bueno, tenim un reglament de règim intern que no és de l'entrenador, que és del club, diguem, no? que aquí ja marca algunes línies molt clares de comportament, tant amb els entrenos com els partits, com amb els desplaçaments, i també a la seva vida privada, no? Coses que poden fer i que no poden fer. I després tenim també, pues, com una dinàmica d'equip, diguem, no? De com volem fer les coses, no? Pues, per exemple, pues, no ens agrada que quan els jugadors